l'illa de Menorca, igualment al litoral de totes aquestes àrees. Fins aquí les notícies de les 9. TV3 Ràdio, més informació a l'emissora pública d'aquí a una hora. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Connexió local. Un programa d'IB3 Ràdio amb Magda Cortés.
Benvinguts a Connexió local. En el programa d'avui vos convidam a escoltar una selecció dels millors continguts emesos durant aquesta temporada que acaba. Vos avançam que ja preparam la següent amb la col·laboració de les emissores locals de les Illes Balears.
Connexió amb Ràdio Pollença.
Toponímia Pollencina és un espai de Ràdio Pollença que ens explica els topònims i noms de llocs de la geografia del municipi. Cada 15 dies, Miquel Àngel Marc i Joan Torres es centren en un aspecte de la toponímia. A un dels darrers programes han parlat de la relacionada amb la vinya i el vi. Els escoltam.
Tant en Joan com jo, quan hem anat recollint topònims, veiem que hi havia molt de topònims, noms de llocs, que se deien la vinya, la vinyota, la vinyeta, tot això, i no hi havia vinya, eh? Això era perquè fins a final de segle XIX, és a dir, a Pollença, com a molt de poble, hi havia molta vinya, des d'època medieval hi havia molta vinya. A final del XIX, 1880-1890, hi va haver aquella famosa plaia, la Filoxera, que va matar molta vinya, i lògicament la gent va arrabassar la vinya. Però un nom, un topònim, se va mantenir moltes vegades. I, per tant, trobam, quan parlàvem d'una possessió o d'un racó d'allà on sigui, la vinya tal, la vinya qual, i jo demanava, hi ha hagut vinya allí? No n'he vista mai, perquè, efectivament, ja no n'hi havia aguda, no n'hi havia, però un nom de la vinya se mantenia en aquell sementer, en aquella tanca, en aquella finqueta, etc.
A qualsevol bocí de terra, qui més qui manco s'hi podia tenir un raconet per un poquet de rem i de vinya, o no? D'imaginar així.
Se va mantenir, evidentment, parrals i tot això, però el que són vinyes va desaparèixer quasi totalment, eh? Fins a aquest boom de vell nou de la vinya de fa 30 anys, més o manco.
Sí.
30 anys a la Malla se va tornar a sembrar vinya, i avui en dia és un cultiu important dins Pollença.
D'aquesta manera introdueixen Miquel Àngel Marc i Joan Torres els topònims relacionats a la vinya i el vi que trobam a Pollença. Els podeu escoltar a l'espai Toponímia Pollencina de Ràdio Pollença.
Un noms de dins finques molt de dia fan referència a sementers, tanques, oclos, tot això, però de vegades fan referència a cultius que hi havia, és a dir, que ho fillarà de lo que sigui, ho hi robarà, és habitual aquest noms, l'hort, i evidentment també hi havia, per definir un lloc concret d'una finca, hi havia la vinya. La vinya, la vinyeta, la vinyota, feien referència a un bossi de terra sembrat per aquest tipus de planta, que era les vinyes, I això, des d'època medieval, en Joan, que ha mirat tot quan documents ja, documents en vinya, i s'ha mantingut fins a l'actualitat. Malament hi ha hagut aquest buit des de final de segle XIX fins als anys 80 i 90 del segle XX, és a dir, ja són 100 anys quasi, sense gaire vinya, però mantenint topònims de vinya,
Els primers topònims de vinya que s'han trobat a Pollença daten de l'època medieval, l'any 1470. És Joan Torres, a Ràdio Pollença.
Hi ha una vinya que és d'en Romeu Cerdà, que aquesta està documentada en 1490, que això la vaig trobar en un cap breu de lluc.
I estava en el Puig, en la costa del Puig.
Exacte. Tota la falda del Puig, mirant aquí cap a Pollença, això eren les gandofes, el terme de les gandofes. Una altra era la vinya d'en Seguí, també de 1490, i una altra també a les gandofes, i una altra seria la vinya d'en Socies, també, però aquesta és de 1470, o sigui, 20 anys abans. Era d'un tal Joan Porquer. Després, vinyes, pues, tenim un munt.
La paraula vinya, hi ha la vinya. Hi ha una zona de Pollença i, a més, la coneixen com la vinya de Frares.
La vinya de Frares.
I que tota aquella zona hi ha molta vinya. Hi ha, però, també, quan recollim noms de dins possessió de Pollença, trobam moltes tanques amb aquest nom de vinya. Tant, sobretot, a Noplà, sobretot a vora de mar, és a dir, a Gomà, a Silla, a Llanaire, a Campont, que són finques de prop de la mà, allà trobam encara avui en dia moltes tanques que se diuen la vinya, eh? Això en aquestes finques. Eh? Però també en trobava la part de muntanya, és a dir, que a Fartari d'en Roig hi ha concretament la vinyota. El mateix seria en de baix, també trobam la vinyota. Eh? Però trobam per Can Sion, per Can Xartell, n'hi havia i n'hi tornava, a Can Blai, és a dir, a prop de la Punta, a Can Vela, a Produixella Gran, és a dir, que trobam tanques amb aquest nom de vinya a moltes de les... a Ternelles, també, a moltes de les possessions de Pollença. Sobretot doblar, però també de muntanya, és a dir, que muntanya, però muntanya, és a dir, Fartari d'en Roig, Ariant, Perduixella, és a dir, Ternelles.
Escoltant Miquel Àngel Marc i Joan Torres parlen dels topònims relacionats amb la vinya que trobam a Pollença. Podeu escoltar el programa Toponímia Pollencina a radiopollença.net. Avui volem parlar de toponímia i també d'aquest espai, i per això saludam a un dels seus responsables, Miquel Àngel Marc. Hola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Molt bé, us escoltàvem. No? Hi ha moltíssims de topònims relacionats a la vinya. Parla'ns un poc de, primer d'aquest espai, d'aquesta afició vostra pels topònims.
La veritat és que tant en Joan Torres com jo crec que fa 40 anys que m'ho dediquem a la toponímia, a estudiar un ons de lloc d'aquest municipi. En Joan, sobretot, ho ha fet i ho fa mirant documentació, pràcticament des del document del segle XIII fins a l'actualitat, des de Capbreus, Estins, Cadastres, fins Llibre del Temple, o més modern, o escritures, etc. I jo, bàsicament, entrevistant a pagesos, a missatges, a majorals, a caçadors, a mariners, és a dir, que mos han complementat, però tots dos en el mateix objectiu, i és estudiar i recuperar la toponímia tradicional de Pollença, que, com per tot, està molt malament, perquè el canvi d'usos del camp ha fet desaparèixer lògicament aquests noms de llocs. I encara, i per sort, quan van començar a recollir, encara eren molt més vius i aposta... fins, crec que en Joan va calcular que tenim un 10.000 noms de llocs de topònims just a Pollença.
Clar, perquè com deies, els topònims ens expliquen un poc la història, no?, del lloc, com en aquest cas la vinya, que hi havia vinya, però que ningú la recorda, però aquell nom continua explicant, no?, de l'origen, els nostres orígens.
Efectivament, és a dir, a través de la toponímia podem veure quins cultius eren majoritaris, a quins cultius hi havia a determinada possessió, a determinada finca, les relacions jurídiques moltes vegades entre amos i propietaris, com ha evolucionat un ons de lloc, des d'època medieval fins a èpoques més recents, és a dir, de fet, en veiem un poquet l'evolució de moltes finques que trobam en el primer document del segle XIII i XIV un nom d'època musulmana o anterior, però que a partir del segle XV-XVI ja agafa un nom d'una nova propietària. I també veiem com evoluciona també la nova propietat, com canvien autopònims a les noves propietats. És a dir, que la toponímia ens informa de moltíssimes de coses, fins i tot quina vegetació hi havia, quin boscos hi havia, en fi, realment són... és una fotografia d'una època determinada, molt de l'època medieval, època moderna, etc.
Parlant del municipi de Pollença, quines són les característiques dels topònims de Pollença?
Bueno, Pollença té una característica evident, que tots en són conscients, és que Pollença no ha utilitzat l'article salat, no se l'am. Per tant, tots ho, aquí no hi ha sa punt, tenim la punta, és a dir, tots ho topònim de Pollença són la vinya, la vinyota, ja que sé, el puig de la tal cosa, és a dir, a diferència d'altres pobles de la resta de Mallorca, utilitzar, no utilitzant l'article salat, sinó tot l'article literari. I de vegades, no només quan deim municipi de Pollença, no mos cenyim estrictament en uns límits administratius del terme municipal, perquè realment la influència sociològica i, per tant, lingüística de Pollença entra un poquet dins el Cúdin, dins un poquet dins la Pobla, dins Escorxa. De fet, moltes finques de dins Escorxa són d'influència pollencina d'amos pollencins, i fins i tot de propietaris pollencins. I això fa de que... Bé, això és la primera que he dit, no utilitzant l'article literari, vull dir, l'article sí. Salat, sinó l'article literari. I llavors, l'aïllament de Pollença, un pollet a un racó de l'illa, i el fet de que sigui una zona en part muntanyosa, també ha fet de que se mantenguin noms molt antics, d'èpoques preromanes o prellatines, en tenim qualcun, com Boca, per exemple, que és un nom ja anterior a l'època de la conquesta romana, molt de, o d'època romana, com Formentor, com Produxella, com Obercuix, com Cuixall, o d'altres que no se sap ben bé l'origen, però se sap que són anteriors a l'època de la conquesta catalana, com Ternelles, Fartàrits, Colònia, Llanaire, Gommàs, és a dir, tenim molt de topònim vius que són molt antics, que són anteriors a la conquesta catalana de 1229. I això també li dona un valor determinat. I llavors també hi ha també hi ha genèrics, és a dir, definint de vegades fets geogràfics d'una forma diferent que altres pobles de Mallorca. La paraula rea, que altres pobles diuen esquetjats, que són aquestes formacions d'aquestes pedres, diguem-ne, que tenen com a canaletes i com a taena. La paraula canal, que altres pobles diu com allà. Clos, que és un bossí de terra millor de cada finca. Per definir un cap cimal d'una muntanya, és a dir, nosaltres li deim a Pollença i un poc d'escorxa, el més alt de, és a dir, el més alt de la Coma és la part més alta de la Serra de la Coma, per exemple. En fi, hi ha també característica, i també una característica que veig comparat amb altres pobles és que la paraula, és a dir, a molt de pobles per anomenar una possessió se diu Son Qual, jo què sé, Son Benassa, Son Tal, Son Qual. A Pollença són, només hi ha sis o set noms que duen la paraula Son abans de la possessió. N'hi havia moltíssim fins al segle XVII o XVIII i pràcticament tots varen passar a dir-se actualment Can Tal, Can Qual, és a dir, ara, ja que sé, vull dir, Can Canavé, Can Cuirassa, Can Daniel, Can Totxa, però fins al segle XVIII era Son Totxa, Son Daniel, Son Cuirassa, etc. És a dir, que són minors, només hi ha 6 o 7 noms, que són Son Gru, Son Mar, Son Brui, Son Vila, Son Ali i Son Tut, que utilitzen la paraula Son abans de topònim. I, bueno, és una altra característica d'aquest poble, que són pràcticament o són noms anteriors a l'època, és a dir, noms antics d'època preromana, àrab, etc., o són topònims Can Tal, Can Qual, és a dir, que...
És curiós el que dius, no?, com cada zona és diferent, no? Cada municipi és diferent, i també com van canviant i com es canvien els topònims, és una cosa viva, no? Que i potser els trobar escrits d'una manera un lloc, d'un altre un lloc, vull dir, no sé fins a quin punt també hi ha debat aquí.
Bueno, la veritat és que, efectivament, els topònims són vius. En neixen i en moren, és a dir, per exemple, mantenir molts, I clar, la toponímia també te mostra un poc l'evolució. Hi ha topònims que desapareixen, perquè desapareix aquest ús determinat, que envien la grafia perquè un canvi de propietari, això ho hem vist moltíssimes de vegades, que un canvi de propietari propicia un canvi d'un nom d'una possessió. O, per exemple, devies trobar a costes de muntanyes nans i dir, com és possible que aquí hi hagi tal cosa si no veiem res? Bé, senzillament, de vegades el topònim desapareixen, de vegades evolucionen, de vegades només se manté el topònim però hi envia l'ús totalment d'un lloc. És a dir, però bueno, la toponímia mos informa de moltíssimes de coses. Això sí que és veritat.
Hi ha diferències entre zona de muntanya i zona més de costa?
Bueno, n'hi ha, lògicament, clar, a zones de muntanya, gran part del topònim fan referència a aspectes geogràfics, és a dir, puixos, tosses, cingles, canals, penyes, etc. I la zona més de pla, bueno, no hi ha tant de topònims geogràfics que compten aspectes geogràfics, sinó, bàsicament, sementers, tanques, és a dir, fan referència més a l'ús que tenen aquest bocin de terra. I a la muntanya, evidentment, hi ha menys àrees agrícoles i, per tant, la major part de topònims fan referència a fets geogràfics, a puixos, a muntanyes, a valls, a comellars, etc. És a dir, això és la diferència fonamental entre pla i muntanya. Sí.
Deies també que els topònims ens conten els cultius que hi havia a un lloc. I el cultiu turístic, el boom turístic, va afectar els topònims també. Hi ha topònims més recents que s'hagin implantat?
I tant. Bueno, avui en dia, vull dir, ara, en el segle XXI, no te pots imaginar, Pollença, que hi ha sobretot un camp, vivendes vacacionals, habitatges vacacionals, moltes vegades tenen la tendència a posar una plaqueta, però aquesta plaqueta, el nom no fa referència al nom tradicional, sinó li han canviat un nom, i posen un nom d'un propietari, Jana Marieta, o Jana Gero, o coses d'aquestes. És a dir, avui en dia sí que hi ha aquest canvi. Però sí que és vera que en el segle Pollença, que hi ha activitat turística ben presta a partir dels anys 20 del segle XX, 20-30, l'Hotel Formentor de final del segle, dels anys 20 del segle XX, és a dir, te creix ja una toponímia relacionada amb l'hotel, amb mollets, en fi, el canvi d'activitats que fruit de turisme a partir dels anys 20, l'any 30, els anys 40 del segle XX. I, bueno, i efectivament sorgeixen noms. Hi ha, a Formentor hi ha un pou de camp de golf, que no s'ha arribat a fer mai, però ho van intentar i va quedar consolidat com a un pou per poder fer camp de golf. No van trobar aigua i no va baguejant de golf, evidentment.
Parlàvem de... Deien que cada 15 dies feis aquest programa, Ràdio Pollença, de toponímia sí. Pollencina. Parla'ns un poc dels temes que heu tractat, que podem escoltar.
Bueno, més o menys que tinc una estructura que intentant mantenir-la. Un primer és tractant d'un tema, un tema principal que hi dediquem gran part del programa, es va dir que la darrera era la vinya, aprofitant que hi havia hagut la Fira del Dia Pollença, però també un altre dia vam parlar del torrent de Sant Jordi, que és el torrent més important que travessa gran part del municipi, i la seva, per on passa, ponts que la travessen, diversos noms que ha tingut al llarg de la història, per exemple. Un altre dia vàrem parlar d'un nom més antic d'aquest municipi. Sempre utilitzem un tema fonamental. Llavors, tractant d'aviar el topònim de la quinzena, que parlem d'un o dos topònims singulars que volem explicar, o perquè són curiosos, o perquè són importants, o perquè pel que sigui, o perquè la gent els té molt presents. I llavors parlam també a cada programa, o intentam, si mos vas tu tens, el que seria un glossari, un vocabulari. Com definim què és un cingle, què és una tossa, què és un clos, és a dir, però què és un salt, i posem exemples concrets de cada un d'aquests noms genèrics a Pollença. És a dir, que això sí que ho intentem fer cada setmana.
Tot
és a dir,
una classe de geografia.
Té aquesta estructura, l'intentem mantenir, però d'aviat no la podem fer perquè, en fi, mos entusiasmant tant que no arribem al final.
Es passen els minuts. Ja per acabar, posa'ns un exemple d'un topònim que t'agradi o que pensis que és curiós?
Bueno, jo sempre... Un pit, clar, me costa dir-ho, perquè un lloc que tenim més de 10.000 topònims, dir-ne qualcú, però n'hi ha un que sempre m'ha cridat l'atenció, perquè és poc habitual, que és el genetà d'albellins. Un genetà és un cau de genetes d'aquest animal, eh? O Bellins és una zona de dins que està aferrada a un poble de Pollença. Hi ha unes coves i allà era un genetà d'albellins. Sempre m'ha cridat molt aquest topònim. O també un lloc que és com un mirador que a Pollença se diu Badaluig, que a Pollença n'hi ha 3 o 4 de Badaluig, que són llocs que tenen una vista panoràmica interessant. El Badaluig, n'hi ha Sonali, n'hi ha Fartàrits, n'hi ha La Coma, per exemple, el Clot d'Infern, també és un topònim que ho repetim, crec que a 2 o 3 bandes. El Clot d'Infern fa referència a llocs, diguem-ne, a clots, diguem-ne, molt profuns, molt profuns, se diu Clot d'Infern. O el Cocó de les Tres Boques, que és un també, o la Sigui de les Aigües Perdudes. Mm-hmm. És a dir, m'acosta molt, n'hi ha tants, sí. N'hi ha 10.000, però bueno, n'he dit molts. Un parell que bueno, el Lazzarín, que és un nom també. Mm-hmm. Sí, 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 sí.
Sí, sí, un nom molt guapos. Miquel Àngel, sí. Marc, geògraf, també es portaveu del GOP i es Vala de Pollença i ara responsable junta amb Joan Torres d'aquest espai Toponímia Pollencina que podeu escoltar a Ràdio Pollença. Gràcies i enhorabona pel programa.
Gràcies a vosaltres.
Tot d'una, continuarem amb la selecció de diversos continguts emesos a Connexió Local.
Tornar.
l'estiu. IB3 Ràdio. Els dilluns, a l'aviador, anem de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat. Connexió local, amb Magda Cortés.
Continuam amb la recuperació d'àudios elaborats amb la col·laboració de les emissores locals de les illes.
Connexió amb Sa Pobla Ràdio.
Seguim a Connexió Local. Parlem ara d'un altre aniversari. L'obra cultural balear de Sa Pobla celebra enguany els 50 anys i Àngels Hernández ha parlat a Sa Pobla Ràdio a la presidenta Margalida Agost de la tasca que du a terme la Junta actual.
Bé, al llarg de la història de Sa Poblera ha hagut 9 juntes, nosaltres ara fem la número 9, no? I som un equip, fem feina, jo crec que fem feina junts, cohesionats, i fem feina de valent, per treure endavant el que nosaltres considerem que és un projecte important per el poble, per la defensa de la nostra llengua, que és la catalana, i creiem que, bé, que reivindicam, no?, tots junts fent feina, que el català sigui present, que sigui estimat, que sigui viu, a través d'activitats que feim oferint a la gent, traient la cultura cap en el carrer, no?, mitjançant vermutades, tallers que hem activat, campanyes de sensibilització, etc. Per tant, per jo és un privilegi i és molt significatiu poder formar part d'aquesta junta.
Quin paper trobes que hauria de jugar l'obra en un poble com Sa Pobla? Aquesta societat en realitat és molt diversa i molt multicultural. És un repte també acostar-se a altres àmbits o altres esferes?
Sí, bé, de fet, jo crec que un dels grans reptes de l'obra i que ja hi estem, no?, posats en marxa, és arribar en aquestes noves generacions, en aquest públic més jove, adaptant-nos en els nous formats culturals que van sortint, no?, que la cultura sigui útil per la gent, no?, i també que l'obra continuï i pugui ser una trinxera per defensar el nostre país i la nostra llengua, que és la llengua pròpia de Mallorca, i que la gent ho vegi útil, digne, i que l'obra pugui ser un espai d'acollida i de defensa dels nostres drets com a poble, no?
És Margalida Agost, presidenta de la delegació de l'OCB de Sa Pobla. Parla amb Àngels Hernández a Sa Pobla Ràdio de les diferents activitats que duen a terme i dels seus reptes actuals. Els 50 anys de l'OCB de Sa Pobla va ser també el tema de la comunicació presentada per l'historiador Rafael Socias a la darrera edició de les Jornades d'Estudis Locals del municipi. Avui volem parlar amb ell de la història d'aquesta entitat i per això el saludam. Rafael Socias, historiador, hola, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Gràcies per acompanyar-nos. T'hem escoltat a Sa Pobla Ràdio, també explicaves que la delegació de l'OCB de Sa Pobla va néixer el gener de 1975. Parla'ns un poc d'aquesta història, de la història d'aquesta entitat, de primeres moment, de qui la va impulsar.
Efectivament, neix en aquests darrers, diguem, temps del franquisme i justament qui seria el primer president provisional, és una persona, Bartomeu Siquier, que se poble li deien el mestre Mestres, que precisament havia estat cap de la falange de Sa Pobla. Vull dir, és una circumstància una mica paradoxal que una persona que hagi estat cap de falange a la vegada fos l'impulsor de crear una delegació de l'arbre cultural balear a la Pobla. Neix en aquests moments, ràpidament ja comencen amb algunes iniciatives, entre les quals podríem destacar el fet de posar en marxa cursos de lo que en aquell moment li deien cursos de mallorquí, i diguem, començar a moure un poc també activitats culturals, de cara a festes i de cercar socis en aquell moment. Després ja, en aquest mateix any, ja hi hauria una primera junta elegida democràticament i ja va començar, diguem, el rodatge, va començar aquesta història que enguany ha arribat en els 50 anys.
Parles d'aquells primers moments on va començar l'obra cultural Balear de Sant Poble organitzant cursos de mallorquí. Parla'ns un poc del context social de Sant Poble en aquell moment, aquells primers anys.
Bé, Sant Poble en aquell moment dels anys 70, dels primers anys 80, era un poble profundament agrícola, era un poble que podríem dir que econòmicament vivia una època d'esplendor gràcies a l'exportació de patata que havia començat a finals dels anys 20 i que havia aconseguit doncs, conquerir mercats britànics, mercats de països nòrdics, i que havia, diguem, generat una situació de bonança econòmica molt significativa. També hem de tenir en compte que en aquest moment hi havia una massa de poblers formats, alguns perquè havien entrat en el seminari i tenien una formació de caràcter catòlic, molts d'altres perquè havien estudiat a fora, i tot això va dur a que hi haguessin aquestes inquietuds culturals. Hem de tenir en compte que també el poble, per exemple, la dècada anterior, als anys 60, s'havia creat, bé, de fet, a final de 50, una revista local, la revista Vial Fas, on se tocaven molt de temes locals i molt de temes també històrics. Vull dir que hi havia una certa tradició d'una intel·lectualitat que tenia inquietuds d'expressar la seva opinió. I en aquest moment doncs, se va vehicular, ja també aprofitant una mica que el règim franquista havia donat més llibertats en els anys 60, per començar amb aquesta qüestió de la llengua pròpia, de la cultura pròpia, i, diguem, d'acostar lo que era la nostra realitat, la nostra cultura, que havia quedat una mica reconada, tornar-la a treure, diguem, al mig i que tornar a estar a la vista de la gent.
Sí, quines altres iniciatives culturals creus que varen ser importants de les que se varen impulsar des de l'obra cultural balear de la Pobla?
Jo crec que sí, hem de destacar dues iniciatives que varen néixer en el si de l'obra i que després han tingut molta continuïtat. Hauríem de destacar, per una banda, jo crec que l'aportació principal és la posada en marxa de les jornades d'estudis locals, que això va ser el 2006. De tenir en compte que la Pobla, tot i que han dit que hi havia un gruix de gent que tenia inquietuds intel·lectuals, que era gent formada, gent en cultura, realment havia estat un objecte de molt pocs estudis de caràcter cultural, de caràcter històric, lingüístic, des de qualsevol punt de vista, no hi havia pràcticament bibliografia que xerrat sobre la Pobla. De fet, si ara una persona consulta el butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, que aplega moltíssim d'estudis de moltíssim de pobles, de la Pobla pràcticament no hi havia res. I se va considerar des de l'obra cultural que s'havia d'estimular que tant la gent que havia fet estudis, perquè moltes vegades des d'estudis universitaris, des d'inquietuds individuals, sabíem que hi havia gent que havia fet estudis, com també com a servís d'estímul que la gent investigués i sabés que ho podries posar, doncs se van posar en marxa aquestes jornades d'estudis locals, que, a més, avui en dia crec que podem estar molt contents perquè no només varen començar, sinó que s'han consolidat i, a més, ara, en aquests darrers anys, s'ha assolit una periodicitat bianual que permet, doncs, ja que la gent sàpiga que l'any que ve haurà les jornades, puc preparar això, se publicarà, i és un estímul molt important. I, després, l'altra gran iniciativa és la creació de la revista La Plaça, que es va crear el 1992 i que va estar, diguem, en funcionament com a revista estrictament local fins a l'any 2000. Encara la capçalera de la revista La Plaça continua distinta avui en dia, però ja és una revista més de caràcter comarcal. En aquest cas, la revista La Plaça és una fita importantíssima, Per una banda, perquè entronca amb una tradició de la Pobla, pràcticament des del principi del segle XX, de que sempre hi havia hagut una publicació local, la Marjal, el Terra d'Unió. En certa manera, fins i tot, el butlletí parroquial, que se'n cuidava de coses que no eren sempre estrictament de l'Església, la revista Vial Faig, la revista La Pobla, i recull un poc d'aquesta tradició. I, per altra banda, és una revista plural, una revista que defensa de manera molt compromesa la democràcia, la llengua, i que, a més, moltes vegades tracta temes que no són estrictament locals, però que són d'interès per la ciutadania. Una cosa curiosa, ara que per fer la comunicació ho vaig repassar, per exemple, hi ha un dels primers números alguns articles explicant la reforma educativa que s'estava parant en marxa en aquells moments. Hi ha articles de filosofia. Vull dir que és una revista molt important i que, a més, també va servir, per exemple, per començar a reivindicar el que era la memòria històrica. En aquesta revista La Plaça, sota la direcció d'en Joan Company, se varen començar a rescatar aquestes figures de poblers que havien perdut la vida a conseqüència de la Guerra Civil, durant el franquisme, i, diguem, a tornar a posar en valor aquestes persones que, diguem, havien estat víctimes de la seva, diguem, vocació democràtica. Jo crec que aquests dos elements, la jornada de salut locals i la revista La Plaça, són, diguem, les fites més destacades, el llegat més important que, fins a dia d'avui, l'obra ha aportat en el poble.
Sí, són 50 anys de trajectòria. Hi ha hagut moments difícils durant tot aquest temps? Hi ha hagut un moment que ha aturat la seva activitat? O... Explica'ns un poc.
Sí, sí. Vull dir, sí, el que passa moltes vegades en les associacions locals, que comencen amb molta activitat, molta fervescència i moltes ganes, i a poc a poc van llenguint i se van extingint. En el cas de l'obra cultural balear de la delegació de la Pobla, el que tenim és que a partir del 1977, finals, principi de 1978, cessa la seva activitat. No tenim, diguem, més registres, conservam el llibre d'actes des del principi, i en aquests anys, fins a l'any 87, no hi ha activitat, però després, una vegada que se repren el 87, sí que hi ha hagut una continuïtat. Evidentment, en unes èpoques on hi havia molta activitat, com per exemple ara mateix, la darrera junta que ha entrat, que estan fent moltes coses molt ben fetes, i altres moments en què, diguem, se mantenia una activitat de mínims, però sí que, llevat d'aquest parèntesi de més o manco 10 anys, del 77 al 87, sí que la resta d'anys sempre hem pogut saber qui era l'obra cultural i hem pogut veure com feien activitats. Sí, sí.
Precisament, també vas ser president, no?, de l'OCB entre el 2004 i el 2006. Com recordes aquesta etapa?
Bé, jo record, diguem, com diuen, amb molt de carinyo, perquè a més va ser una proposta que em va fer la junta directiva sortint, que jo no me l'esperava, i que, evidentment, quan m'ho van plantejar, jo vaig plantejar, diguem, el meu cercle més proper, els meus amics, diguem, els amics, meves amigues, perquè, anem, si me donarien suport, si se vol dir engrescar amb això. Varen tenir la sort que érem una gent que en aquell moment xerraven molt de cultura, xerraven moltes les coses que es podrien fer a la poble, i tothom hi va venir bé. I varen donar la passa endavant, i jo crec que va ser un període important. Varen ser nosaltres, diguem, la nostra junta, la que varen començar a moure el tema de les jornades d'estudis locals, varen haver de, diguem, remar, fins i tot, contra l'apatia del consistori, que en aquell moment tenia altres prioritats. Però, com que nosaltres anàvem fent passes, en el final, l'Ajuntament no li va quedar més remei que fer-nos costat i dur endavant. Després, també, un altre acte que va ser molt entranyable va ser que, gràcies a un col·laborador que sempre està disponible de l'obra cultural, en Joan Llebrés, doncs vàrem aconseguir que en Xisco Caimari, un dissenyador de moda, fes un vestit nou per la civil de la Pobla, que tenia un vestit bastant magre, i vàrem aconseguir que vàrem pagar la tela i vàrem fer un vestit nou. I no només això, sinó que el dia que es va presentar se va aprofitar per fer un homenatge a tots els pobles i pobleres que havien estat, havien cantat la Sibilda, i va ser una cosa molt entranyable, perquè sí que la Sibilda sí que és moll de sols, que diríem, de la cultura mallorquina, una cosa que només la poden trobar aquí pràcticament, i va ser molt entranyable, doncs, veure tota aquesta gent reunida al voltant d'aquesta expressió cultural tan significativa. Evidentment, és una època que va estar molt bé, i que després va tenir continuïtat quan jo vaig haver de cessar com a president, perquè vaig anar a fer feina a Menorca i i vaig passar a relleu, però sí que vaig estar molt content, ara vist en perspectiva, de lo que se va posar en marxa i de lo que se va fer en aquell moment.
Mm-hmm. Hem escoltat a la presidenta actual de l'Obra Cultural Balear, Margalida Gost. Hi ha hagut un relleu generacional. Quina és la situació actual d'aquesta entitat, ara Sa Pobla?
Sí, després d'uns anys en què la junta directiva que hi havia anat minvant, havia quedat pràcticament només el president, aquesta nova junta directiva, composada per molts de membres, ha pres el relleu i l'ha pres amb força. La veritat que jo estic molt content perquè han continuat un poc fent les activitats que se suposa que sempre l'Obra Cultural havia fet a nivell de presentacions, a nivell de reivindicar la memòria democràtica, de recordar les víctimes de la República, però també han fet una cosa que és molt important, que és posar focus en, per exemple, manifestacions culturals de la cultura popular. Han fet tallers de fer neules de Nadal, o han fet tallers d'acordar cadires, que són coses que moltes vegades, com que són de cultura popular, no els donen valor i també són part de l'essència del nostre poble, de la nostra cultura. Jo crec que estan moguent molt bé el que és l'Obra Cultural ara aquí a Sa Pobla, ja ho ha explicat ella,
sí.
Ben mut, cultures poètiques, vull dir, uh-huh. Tenen una presència constant i diguem que tenen una visió bastant àmplia de lo que ha de ser la lluita per la cultura en aquests moments.
Ella deia que un dels reptes era adaptar-se al públic més jove i continuar defensant, no, la llengua i la cultura. Ja per acabar, Rafael, quins diries tu que són els reptes més importants que viu ara l'entitat?
Clar, jo crec que el repte, diguem, fonamental és que siguem o que continuem sent conscients de quina és la nostra cultura, de quins són els nostres elements que ens defineixen com a poble, perquè, evidentment, estem sotmesos a un bombardeig cultural que avui en dia ja s'ha globalitzat, s'ha com a tot mesclat i com és un poc per tot igual. Nosaltres crec que hem de continuar reivindicant aquestes coses que, diguem, ens han marcat com a poble, el que d'abans, per exemple, reivindicar la civil, reivindicar les neules que se fan per Nadal, reivindicar el cor de cadira, coses així. I també hem de continuar, diguem, defensant la nostra llengua per una qüestió ja demogràfica, en el sentit que som una terra que rep moltíssima immigració que no té, com és lògic, com a llengua pròpia la llengua catalana, i per tant hem d'intentar acostar-li. I per altra banda també estem veient ara, justament aquests dies, doncs, com la nostra llengua torna a ser moneda de canvi polític, i això també ens fa que nosaltres, com a cultura balear i com a poble, haguem d'estar, diguem, a punt per defensar-la i per posar-la en valor. És que bàsicament són aquestes reptes que s'han d'afrontar, la defensa de la llengua i la defensa de la cultura en aquests moments.
Molt bé, Rafael Socias, historiador, autor de la comunicació sobre els 50 anys de l'Obra Cultural Balear de Sa Pobla, que vares presentar les darreres jornades d'estudis locals del municipi i que avui han comentat perquè acabau de celebrar aquest aniversari. Moltes gràcies per compartir aquest bocí de la nostra història aquí a Connexió Local.
Moltes gràcies per la convidada.
Tot d'una, continuarem amb la selecció de diversos continguts emesos a Connexió Local.
He trobat del 2010 un enamorat de tu que mai no va passar de mitja tràquea. I de l'any següent aquell es pot saber què has fet quan em vestí, ara toca tu deixar-la.
De l'any 2012 crec que els dos coincidirem, el gran silenci a la pregunta del teu pare. Quan a mig sopar, presentació, servim-me el vi, em clava els ulls i em diu així de què treballes.
I jo penso, sóc artista, però sóc fatalista. Tinc por que rigui, s'aixequi, se'n vagi, faig pur equilibrisme. Dic emprenedor, un toc idealista, que interessant.
He descobert un lloc en un racó del pit, l'abocador del cor, on cauen les paraules que triem no dir, que em manjo abans de pronunciar-les, de pronunciar-les.
Del 2014 he triat un banc de blancs, arribo a casa i queda clar, no m'esperaves.
nit un i aquell paio que no endú la part de dalt, que cantusseja dins la cuina sense haver-se n'adonat.
Soc tan idiota que la paraulota que escopiria l'aturo, l'empasso i encara em foto a riure. Dono mitja volta, surto cap a fora i aquí no ha passat res.
He descobert un lloc en un racó del pit, l'abocador del cor, on cauen les paraules que triem no dir, que mal just abans de pronunciar-les, de pronunciar-les.
Però el meu top és l'any 19. Cau la nit, li explico els tres porquets per enèsima vegada. I sense preludi ni senyal em deixa anar amb innocència desarmant perquè no viu aquí la mare.
I jo penso que si ara un gran cometa destruís la Terra no estalviaria tot aquest problema. Veu que no me'n surto i abraçant-me diu no cal que digui res.
He descobert un lloc.
He descobert un lloc.
He descobert un lloc.
He descobert un lloc.
He descobert un lloc. L'abocador del cor, on cauen les paraules que triem no dir, que em van just abans de pronunciar-les, de pronunciar-les.
Viu l'estiu amb Vive 3 Ràdio. En tornar de l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més, o arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Avui, doncs, acabem aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia nou.
Benvingudes, benvinguts, què tal?
I Vetres Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvis.
Bon vespre, Olias.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta. Connexió local, amb Magda Cortés.
Continuam amb la recuperació d'àudios elaborats amb la col·laboració de les emissores locals de les Illes.
Cal.
La revista Posidònia de Menorca celebra 2 anys de trajectòria i presenta el seu número 5 en paper, un monogràfic dedicat a la greu crisi de l'habitatge a les Illes. Per celebrar aquest aniversari, dia 7 de juny, han organitzat una jornada festiva al pati del claustre de Mó. Avui volem parlar d'aquesta publicació que aposta pel periodisme independent, col·laboratiu i arrelat a la terra. Per això saludam a Anna Gornés, membre de l'equip de redacció de la revista Posidònia. Hola, Anna, què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta de poder xerrar amb vosaltres.
Sí, nosaltres també 2 anys de, dèiem, 2 anys de periodisme, d'anàlisi, de temes, no?, que afecten a Menorca i al món en general. Primer de tot, parla'ns un poquet de Posidònia, que voleu aportar des d'aquesta revista al debat de la societat.
Mira, nosaltres sempre diem que som una revista de periodisme lent i de segona lectura. Se val dir que no oferim tant, no som un informatiu de diari, sinó que intentam aportar relats i narratives de, justament de segona lectura, que siguin quan hi ha qualsevol temàtica que ocupa Menorca, ens hi puguem detenir amb una mica més de calma i no amb l'emergència d'haver de donar la notícia. Llavors, tractant temes des de medi ambient, memòria democràtica, feminismes, i sempre hem intentat que sigui això des d'una forma una mica més analítica i pausada. I sobretot Posidònia va sorgir d'una necessitat, podem dir que quasi no ho van triar, perquè el dia que vam fer la presentació, que jo sempre ho recordam, ara farà que els 2 anys, van venir unes 300 persones a la presentació. I nosaltres hi anàvem ben bé a cegues, no sabien gens quina resposta tindria, i a partir d'allà van dir, bueno, clar, ara sorgeix una necessitat, no? Perquè hem vist que hi ha una demanda tan gran que d'alguna manera hem de correspondre a tot això, i d'aquí va sorgir aquest compromís que ha arribat fins ara, de moment.
Molt bé. Parla'ns un poc de qui sou, l'equip que forma part de la revista.
Sí, som un equip molt petit, de moment és un projecte autogestionat i funcionant també de manera voluntària. El nucli dur és en Santiago Torrado, que ell sí que és periodista i va ser una mica incitador de tot això. En Santi ha viscut a cavall entre Menorca i Argentina i tenia un projecte a l'Argentina, que era una revista que havien muntat amb els seus companys de facultat, i quan va venir a Menorca va dir, bueno, m'agradaria molt poder replicar aquest projecte aquí, i li van fer cas. Vull dir, en Santi és una mica, sí, s'incitador de tot això, Santiago Torrat, l'editor. Tenim la Gemma Carreras, que és la correctora i també editora. Jo mateixa també estic a la part editorial. I som un grupet d'unes 7 persones que més o menys ens repartim això, una mica totes les tasques, i funcionant de manera assembleària. Ens reunim un cop per setmana i anem fent.
Molt bé, heu arribat en els 2 anys. Costa mantenir un projecte com el vostre?
Evidentment sí, com tot projecte autogestionat i amb aquesta fórmula així més horitzontal, diguem que requereix molt de compromís, també tenir una mica de fe en què té sentit això que estem fent i posar-hi ganes des d'aquí. Però també és cert que per aquesta resposta inicial que et deies al principi, de que tot d'una van tenir moltes persones que es van associar en el projecte, més o menys han anat creixent de forma controlada i això fa que estiguem tots amb ganes de seguir i de poder-ho continuar fent.
Molt bé, a més teniu pàgina web, però igualment també heu apostat per fer la revista en paper.
Sí, és un mitjà eminentment digital. Feim això unes 2-3 notícies a setmana en digital, i reportatges més que notícies, i després feim aquests dos nombres en paper a l'any, que són només 2, que funciona una mica com un obsequi per a les persones que s'han associat en el projecte, i també per a aquest anel més romàntic de que semblava que si no existíem en paper no acabàvem de ser una revista de debò, no? I una mica per sortir d'aquest complex van dir, bueno, pues anem a fer un paper, que així mos prenen una mica més en sèrio.
Clar, així la podem tocar. El darrer número que presentau, el 5, que és un monogràfic sobre la crisi de l'habitatge. Parles un poc d'aquest nou número.
Sí, d'alguna manera era un tema que acabava travessant la majoria dels continguts que estàvem fent, i creiem que valia la pena de fer-li una dedicació especial, i per això aquest nombre. També coincideix que dedicant la jornada aquesta festiva dels 2 anys a la mateixa temàtica, perquè hem convidat, bueno, ara en xerrarem, sí, més més el detall, però bé, és una qüestió que també no només atravessa tota la societat, sinó que és molt clau en la generació de la majoria de membres de Posidònia, que estem a damunt dels 30, i són aquestes qüestions que ens dificulten mirar una mica cap al futur amb tranquil·litat. Llavors, no podia ser d'altra manera. Sí, tenim aquest nombre tindrà uns 7 reportatges, 2 d'ells, un d'en Pau Obrador, que és un estudiós de turisme, que és professor a Newcastle, i és menorquí. Na Blanca Aurell, que és una periodista mallorquina que ha fet tot un estudi sobre la situació de desfuncionariat i l'habitatge a Eivissa. Tindrem un inventari preciós que s'ha fet sobre el patrimoni industrial de Menorca, quina reconversió d'usos està tenint, que és d'en Miquel López i en Carlos de Salort. També una resposta irònica, una mica satírica a uns vídeos que han anat girant per xarxes sobre la situació de les immobiliàries a Menorca. Bueno, serà bastant extens, són uns 7-8 articles i valdrà molt la pena.
Molt bé, qui vulgui se pot subscriure, no? Qui vulgui tenir la revista en paper, com has dit, no? Funcionau en subscripcions. Anna Gornés, membre de la revista Posidònia, gràcies i bé, enhorabona per aquest aniversari.
I a vosaltres.
I per molts anys més.
Segur que sí.
Gràcies.
Adéu.
Així arribam al final de Connexió Local. Agraïm el suport tècnic de Bernat Nadal i Lluís Fortesa i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Però deixam amb Reina. Salut i fins la setmana que ve.